Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 14 del mes de desembre, el programa Agrografia, un espai que dediquem a parlar aquí a Ràdio Balaguer del sector agroalimentari. Per fer el programa d'avui, comptem com sempre amb la presència de qui és el seu impulsor, el senyor Josep Roig. Molt bon dia, Josep, i gràcies com sempre per acompanyar-nos.
Bon dia a tothom, bon dia, Sònia.
Avui, Josep, vols dedicar aquest darrer programa de l'any 2021 a parlar de gestió energètica i en aquest sentit doncs, presentem ja la persona que has convidat avui, és el senyor Salvador Salat, que és enginyer industrial en tècniques energètiques i també director general de l'empresa Sunovat Projectos SL. Molt bon dia, senyor Salat, i gràcies també per acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Balaguer.
Hola, molt bon dia i gràcies, al revés, gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de compartir aquesta estona amb vosaltres.
De seguida conversarem amb el Salvador Salat sobre gestió energètica, però també recordem que en aquest programa el Josep sempre fa una petita introducció sobre el tema que tractem. De seguida l'escoltarem en aquest sentit. També repassarem en la part final del programa, com fem habitualment, l'actualitat agrària, convocatòries també d'ajuts del Departament d'Agricultura i jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori, o també encara algunes d'elles en línia, com és habitual. També acomiadarem aquest espai amb música. Josep, dèiem això, que avui vols dedicar el programa a parlar de gestió energètica.
Exactament. Sobre la gestió, de gestió energètica, valgui la redundància. Primer, agraïm molt al senyor Salvador Salat que hagi vingut aquí. Vull dir, sabem que és una persona amb molt activitat i, per tant, és un goig tenir-lo a Balaguer. Després també agraïm molt a l'Igor García, doncs, que va vindre la
en el darrer programa,
sessió del programa, perquè gràcies a ell tenim el senyor Salat aquí, perquè ens ha fet de pont. Vull dir, ha sigut molt gentil i, per tant, cal dir-ho i cal, doncs, matisar-ho. El perquè d'aquesta sessió d'avui de gestió energètica és perquè des d'uns mesos cap aquí la cosa s'ha accelerat molt. Això estàvem parlant ara abans d'entrar a l'estudi amb el senyor Salat. Perquè la pandèmia ha accelerat. Ha accelerat certes qüestions, certes conceptes, certes actituds i certes aptituds. Per tant, la gestió energètica abarca tot. Vull dir, home, un pot dir, home, d'energia sí que n'hem tingut sempre. Claro, sempre fa molts anys que tenim llum, fa molts anys que tenim el foc, fa molts anys que tenim, etcètera, etcètera. Però, claro, com se té que combinar avui? Com, cap a on va? Quina energia tenim que emplear? Per què? La cosa canvia. El sector alimentari, ja ho sap, Sònia, que està pues, amb una revolució, amb el bon sentit de la paraula, no vull dir revolucions rares, però vull dir, està amb un canvi frenètic. I, per tant, la energia abarca a tot. Perquè abarca a tot. Sense energia no podem fer res. Ara, com la conduïm? Qui la tindrà? Qui la dominarà? Quant mos costarà? Serà cara? La podrem aguantar? La podem ficar en territoris segons quins territoris i segons quins territoris no? Totes aquestes qüestions i més, avui mos ho comentarà el senyor Salat. Per tant, senyor Salat, benvingut un altre cop i gràcies. I quan vulgui, començarem. O quan vulgui la Sònia, clar.
No, quan vulguis, Josep, pots fer-li ja la
sí?
primera qüestió
pues bueno,
pues, al senyor Salvador Salat.
Empezarem per qüestions generalistes, com és les diferents fonts energètiques que tenim avui.
Sí, de fet, aquest gran canvi que ens ve, ve també de les fonts energètiques que tenim, no? L'home s'ha desenvolupat com a humanitat gràcies, evidentment, a tenir energia. L'energia, de fet, l'energia és treball, és a dir, l'home comença a ser home, la humanitat comença a ser humanitat perquè domina l'energia, domina el foc, no? Això fins al segle XIX, pues, l'home, la humanitat ho estava fent a un ritme semblant al de la natura. Al segle XIX s'inventen les màquines, no? La màquina de vapor. I la màquina de vapor ens permet una cosa que no ens permetia ningú, que era treballar, fer molta més feina amb moltes menys persones, és a dir, multiplicar el valor del que nosaltres fem, no? D'ençà de llavors a ara, què ha canviat? Doncs ha canviat que hem anat aprofitant energies que eren fòssils, energies que venien de la Terra, que havien trigat milions d'anys en formar-se, el carbó, que és des de quan es forma la Terra, o el petroli, que és de l'extinció dels dinosaures. Doncs aquestes energies que havien trigat milions d'anys a captar el carboni, que és el que ens dona la font d'energia, i posar-lo sota terra, gràcies a aquestes màquines, no? La màquina de vapor, els motors i tot el que hem anat desenvolupant, gràcies a tot això, amb dècimes de segon, agafem milions d'anys i els posem en forma de diòxid de carboni a l'atmosfera. Llavors, totes aquestes energies que hem anat fent servir i que ens han portat fins on avui som, la societat desenvolupada que avui som, resulta que ara ens hem donat compte d'una cosa tan evident, i és que si estem tirant tant de CO2 a l'atmosfera, doncs alguna cosa canviarà. I el que canviarà és el que en diuen el clima. No el clima que farà avui, sinó el clima global del planeta. De manera que aquest equilibri que tenia el planeta, que era l'efecte hivernacle i que ens ha permès viure, doncs ara, com que estem emetent més CO2, capturem més energia del Sol i tota la Terra s'escalfa una mica més. Això és dolent o bo? La Terra hi serà sempre. D'aquí milions d'anys continuarà sent-hi la Terra. Ara, els que habitem la Terra, els humans, no ho tinc tan clar que hi siguem tants anys. Perquè si les condicions en les que vam aparèixer canvien, canviaran les condicions. Llavors, això ha fet que molts diguessin, home, potser ens hi podem pensar. Això, als anys 70, en deien a l'efecte hivernacle, i la gent parlava de l'efecte hivernacle, i explicàvem això. Després vam dir, home, és que aquí ens canviarà el clima, i era el canvi climàtic. No. Ara ja sabem que l'hem canviat, el clima. No tornarem al clima que teníem. I sabem que hem canviat perquè, com a mínim 2 graus, no ens els traurà ningú, de mitjana, no? Llavors el que diem és, home, potser 2 graus canviaran poques coses, però si canviem molts més, anirem molt malament. De manera que s'ha declarat l'emergència climàtica. I aquesta emergència climàtica diu, bé, posem-nos objectius. Això de cremar combustibles, carbó, gas, petroli, o l'energia nuclear, que en el fons l'energia nuclear no té el problema del CO2, però té un problema més greu, i és que si fa una explosió com la de Fukushima per coses que no depenen de la mà de l'home, una enorme superfície queda devastada, doncs devastada vol dir que no és evitable. Doncs hem de canviar això per fonts que siguin sostenibles. I l'única font que és realment sostenible és aquella que no emeti CO2, és a dir, sigui neutra amb el clima i que no l'estiguem gastant perquè algun dia s'acabarà. I aquestes, les úniques que són les renovables. Totes les que venen del sol. El sol directe i ens escalfa per fer aigua calenta o per fer energia elèctrica amb la fotovoltaica. El sol que escalfa l'aire i el moure's l'aire fa vent. L'energia eòlica, el sol que evapora l'aigua i fa ploure, i per tant els rius, la hidràulica, o el sol que gràcies al sol i la fotosíntesi doncs ens fa créixer plantes, no? O vegetals, i gràcies a aquests vegetals podem tenir la fusta que ens dona escalfor, o alimentar animals, i amb els residus d'aquests animals també podem fer energia com és el biogàs. De manera que estem en una realitat, la d'avui, que és fòssil i nuclear, i hem d'anar a una realitat que és la de demà, i aquest demà té data, el 2050, on el 100% de l'energia sigui renovable.
Molt bé. Fora un cop aquesta introducció meravellosa que ens dona el senyor Salat, ja ens ha ficat en situació, i ara som jo, oi? Vull dir, vostè té una llarga experiència com a directiu, com a executiu, com a tècnic, ja que és l'enginyer industrial, sobre el tema. Durant aquests anys que vostè ha tingut experiències amb diferents empreses o l'empresa que vostè està ara, en quina reflexió final ha arribat? Perquè això, per exemple, això de la sostenibilitat, a vegades no s'entén bé el que és això.
Bueno, la sostenibilitat fins ara...
Perdó, hi ha altres reflexions que ens pot donar a través del seu rol que vostè ha tingut a les diferents missions sobre el tema energètic.
Correcte. La paraula sostenibilitat té un defecte, i és que la fem servir per tot. I comprem un envàs i diem que és sostenible, i comprem un servei i diem que és sostenible. Sostenible vol dir que amb el temps es pot sostenir. I, per tant, qualsevol cosa que faci servir un material que després no el puguem utilitzar pot ser més sostenible que l'anterior, però mai serà sostenible del tot. Vol dir que aquesta paraula, que és molt important i que és un objectiu, el que l'hem d'interpretar és en tant en quant el que fem de nou sigui millor que el que fèiem abans. Per tant, no seria talment que sigui sostenible, però que és més sostenible que no pas era. No? Una de les coses que jo m'estic adonant, i és que ara entrarem en un paradigma, gràcies a això, a aquesta gran transformació d'anar a energies absolutament renovables, entrem en un paradigma que fins ara no teníem. Catalunya no tenia fonts d'energia. Un petit jaciment de carbó a la vora de Cercs, un carbó de molt mala qualitat, però un petit jaciment de carbó, un molt petit jaciment de petroli a davant de les costes de Tarragona, que donava una miqueta d'energia. No teníem gas, gens ni mica de gas, i teníem l'aigua que teníem, que havia anat molt bé per industrialitzar el país, però no és infinit, no? De manera que Catalunya era deficitària, sempre depeníem de tercers, sempre. I tercers que, com ara ens han demostrat, per exemple, doncs, amb el gas natural, no? Ens hem bolcat en el gas natural, perquè el gas natural és més net que no pas el carbó o el petroli, però el gas natural surt de molt pocs llocs. En el moment en què aquests senyors que tenen el gas natural, i senyores, decideixen que el gas natural és més car, doncs no tenim més remei que pagar-lo més car. I, en canvi, amb el nou paradigma, les energies renovables no estan en mans d'un o dos, sinó estan en mans de tothom. És a dir, són disponibles en tot el territori. De manera que, per primera vegada, les empreses poden prendre una decisió important, i és, en comptes de dependre del mercat, de dependre si l'energia serà cara o serà barata en el futur, si jo instal·lo mitjans per captar l'energia gratuïta del sol o del vent, puc aconseguir que la meva energia sigui a un preu fixe, perquè valdrà el que costi d'invertir. Hauré invertit, durant uns anys amortitzaré, per tant, sempre tindré el mateix preu d'energia. Per tant, ara les empreses ja no miren tant si l'energia serà cara o barata, sinó que el que volen, sobretot, és una energia estable. I el gran canvi de paradigma és no mirar tant si és molt cara o molt barata, sinó que vull estar segur que l'any que ve la partida d'energia sàpiga quin és el preu que tindrà. I això és el que ara les empreses estan tendint més, no? Perquè hi ha alguns sectors industrials, per exemple, on l'energia és molt important. Aquí havíeu tingut una paperera. En el sector paperer, el 10, el 12, el 15% de dels costos eren energia. Per tant, alguns sectors industrials són molt fràgils a l'energia. Però hi ha molts sectors industrials on els costos energètics són un 4 o un 5%. Per tant, en aquests sectors, els dies més important no tenir ensurts, que d'un dia per l'altre els hi pugin 5 vegades, com ha passat, no? És a dir, des de principi del 2020 a avui, l'energia elèctrica costa, la matèria prima costa 5 vegades més. Les indústries estan pagant, de 1 de gener a avui, estan pagant més del doble del que costava l'energia elèctrica. Clar, això és un ensurt. Els ensurts són els que els hi va malament als negocis. Per tant, per primera vegada les empreses tenen l'oportunitat de decidir si per comptes d'una energia cara o barata tenen l'energia a un preu fixe i se la fan ells mateixos. I aquesta és una gran oportunitat.
Aleshores, podem dir que també tindrem energia de proximitat.
Sí.
Clar, tenim productes de proximitat, també tindrem energia de proximitat.
Sí, amb això he tingut moltes discussions amb molta gent, perquè proximitat és quan, no? Llavors, la proximitat... això de la proximitat va néixer als 70. La cadena McDonald's va decidir obrir un McDonald's a la plaça Espanya de Roma. I llavors va haver-hi un senyor que va dir: això és el gran sacrilegi, o sigui, ens venen a trencar la nostra manera... Els italians són de seure, de menjar bé, de menjar de temporada. I es va crear el moviment Slow Food. I el moviment Slow Food, que era de gent molt sensibilitzada i gent molt llesta, van entendre que hi havia una cosa que identificava molt el que ells feien, i és el quilòmetre zero. De manera que van identificar: nosaltres volem menjar producte el que tenim, el de temporada i el de proximitat. Clar, aquesta proximitat és en tant en quant et sents que el teu territori és el que és, no? Hi ha qui pot dir: no, proximitat és si no me'l faig a l'hort, ja no és de proximitat. Hi ha qui pot dir que la proximitat és la meva comarca, no? O, i és una mica el meu criteri, la proximitat en cas de l'energia, perquè l'energia admet el transport a unes certes distàncies, la proximitat seria aquells territoris que es senten concernits en un mateix objectiu. Com que ara he explicat que hi havia un objectiu, és el 2050, ser 100% renovable, aquell col·lectiu que digui, jo com a col·lectiu vull complir aquest objectiu, la proximitat seria tot el que facis dins aquest entorn. Per exemple, si Catalunya, sent sobirana i decideix que per ella sola vol complir amb l'objectiu del 2050, proximitat seria Catalunya. Per tant, hauria de generar a dins del seu territori tota l'energia que fa falta per la seva pròpia activitat. Per mi, el concepte de proximitat hauria de ser en aquest col·lectiu que se sent concernit i implicat per aquest objectiu final, si em demanen l'opinió, doncs Catalunya.
Sí. Doncs aquests dos col·lectius que vostè diu que es poden lograr fer per poder protegir la seva, podem dir, adquisició d'energia, no poden intervenir inversors aliens que se, podem dir, adelanten a la situació perquè estan amb una informació més de primera línia que no pas aquella gent, aquells col·lectius que estan en certs territoris o territori rural o no, o territori urbà. No pot haver col·lectius aliens que s'anticipin i agafin parcel·les de poder ja de creació.
Aquí hi ha una... Clar, hi ha una part que és difícil de decidir perquè no depèn de nosaltres, i és que l'objectiu està clar. Volem arribar en aquest 2050 doncs, sent sobirans.
Disculpi, i aquest objectiu és assumible? Pot arribar a ser una realitat o no?
És molt bona pregunta aquesta, perquè hi ha un debat sobre això. Hi ha diverses vessants, no? La vessant tècnica. És tècnicament possible? Bé, doncs, això serien d'aquí a l'any 2050. Si, primer, fem un esforç d'eficiència, és a dir, gastar bé l'energia, no malgastar. Per tant, reduir el que avui estem gastant. Produïm el mateix, però reduint, es pot fer un esforç fins a un 70%, podem arribar a reduir. Segona cosa, l'energia primària, estic parlant. Segona cosa, com que les energies renovables fan energia elèctrica i hi ha moltes coses que no gasten energia elèctrica, hem de convertir aquestes coses en energia elèctrica. L'exemple és el cotxe. És a dir, si tenim vehicles que gasten benzina, però les renovables no fan benzina, hem de fer vehicles que gastin energia elèctrica. Per tant, electrificant l'economia, eficiència, electrificant l'economia. I la tercera cosa és, les energies renovables hi són quan hi són, i en canvi nosaltres volem l'energia quan la volem. Per tant, si creem uns mecanismes que facin aquest balanç, doncs un embassament és una manera de guardar l'energia, però també és una manera de guardar l'energia una bateria, o també pot ser una manera de guardar l'energia, convertir l'energia elèctrica en hidrogen i utilitzar l'hidrogen com a font d'energia. Si fem aquestes tres coses, amb 70.000 megawatts d'energia renovable a casa nostra, podríem fer tota l'energia, el 110, entre 100 i 110 terawatts hora que ens faran falta de consum. Això és molt o és poc? Que és una gran pregunta, no? 70.000. Home, doncs 70.000, una part seria aprofitar tot el recurs eòlic de Catalunya. No és Catalunya la zona més bona de vent, però té zones que són molt útils, per tant, amb un percentatge important d'eòlica terrestre i un petit percentatge d'eòlica marina, podríem arribar a fer potser uns 20.000 megawatts. Els altres s'haurien de fer en fotovoltaica. On? A les teulades, sobretot, perquè és el més lògic. Si estem consumint a sota, ens fem l'energia a dalt, a les teulades. Amb això podem fer potser una tercera part de tot el que ens fa falta. És molt, una tercera part, però clar, hem de fer més. Pues, també en zones a costat d'un polígon industrial, perquè hi ha, encara que sigui urbà, pues, perquè hi ha el consum directe. També podem fer una part important. Aquí podem fer un 20% més. L'altre 50% de la fotovoltaica no tenen més remei que fer-la a terra i fer grans o petites instal·lacions que ens donin energia elèctrica. Quan ocuparà això respecte al territori de Catalunya? Pues ocupant només l'1,8% del territori de Catalunya en tindríem prou per aquests 70.000 megawatts que haurien de tenir a l'any 2050. Per tant, l'objectiu no és impossible. L'objectiu no és impossible.
L'altra pregunta seria si ja s'hi està treballant amb tot això, no?
Bueno, hi ha dues coses. Primera, l'objectiu no és impossible, però només amb tecnologia no hi arribarem. Per fer aquest esforç d'eficiència hi ha d'haver-hi actitud. Si no hi ha una actitud de gastar menys, no podem comprar i vendre, o sigui, no podem consumir i llançar, consumir i llançar. Hem de fer un canvi d'actitud.
Ens hem d'implicar, no? Amb el...
Hem de fer un canvi d'actitud. No pot ser una economia on cada any ens anem de viatge. No, això passarà a la història. Farem un viatge i serà el viatge de la nostra vida. Però no podem sortir cada dia a viatjar perquè el món no pot tolerar que tot el món viatgi d'aquesta manera. Per tant, ha d'haver-hi un canvi. Aquest canvi no l'hem fet. I aquest canvi és un canvi difícil. La tecnologia sortirà. Són diners, són enginyers... El canvi d'actitud surt o no surt. Per tant, primera cosa, primer repte important, el canvi d'actitud. I és el primer, perquè la tecnologia va darrere. És a dir, si posem molta tecnologia però no tenim el canvi d'actitud, el creixement serà sempre tan gran que mai la tecnologia atraparà el creixement. On som? Doncs som a la cua d'Europa. Som el pitjor territori de tota Europa en quant a renovables. Per què? Doncs per culpa nostra, no per culpa d'un tercer, No podem dir Madrid és el dolent, no podem dir Brussel·les ha sigut dolent. No. Hem pres una decisió. L'any 2009 vam prendre una decisió i vam dir, a tot arreu es fan renovables, però aquí no volem renovables. I vam dir, doncs no es fan renovables. I vam estar així fins a l'any 2019. L'any 2019 algú va dir, home, és que això va en sèrio, eh? I llavors vam fer una legislació. La legislació més restrictiva d'Europa es va aprovar l'any 2019 a Catalunya. I aquesta legislació deia el 50% del territori està prohibit, oblideu-vos, no hi podeu posar res. No hi podeu posar res. I a la resta heu de fer un estudi. Primer us direm si sí o si no, ràpidament. Si és que no, us oblideu. I si és que sí, ens haureu de demostrar que de debò es pot fer. Bé, doncs, de resultes d'aquesta legislació, del zero vam passar a moltes iniciatives que intentaven fer renovables, però... La gent va agafar por perquè, clar, moltes iniciatives que volen fer renovables vol dir que, de no haver-ne vist gens, ara en veuríem. Clar, només que surtis a Europa o a Espanya, hi ha veus de renovables. Però aquí estàvem acostumats a no tenir-ne cap ni una. Llavors, això ha generat una discussió. Una discussió que té de social, però també té de polític, perquè darrere hi ha hagut una implicació... S'han implicat de manera diferent... els diversos partits, de manera que ha donat una certa lluita política que ha acabat que just per ara, per Tots Sants, s'ha fet una nova normativa, que és una revisió de la normativa anterior, que té coses molt interessants i molt bones. Per exemple, diu, impliquem a la gent, donem la possibilitat a la ciutadania, a les empreses locals, a poder participar d'aquests projectes. És una gran idea. És una gran idea que estan fent a Europa i que és una idea que aquí no s'havia protegit prou. Una gran idea. Diu, apoyem especialment els autoconsums. Fer-te l'energia per tu, no per vendre-la i fer negoci d'aquests inversors. També és una gran idea, és una molt bona idea. Però, en el costat menys positiu... Si teníem el 50% del territori prohibit, ara tenim el 70% del territori prohibit. I tota la feina que havíem fet del 2019 a avui, doncs, de 260 i pico projectes que hi havia, potser n'hi ha 20 que seguiran, però els altres han de començar de zero. Què succeeix aquí? Aquí és una mica curiós. L'energia, jo he dit al principi que l'energia es presta a l'especulació perquè no és infinit, això. És a dir, cal fer l'energia que fa falta pel país. No en cal fer més. I a més, l'energia elèctrica no la pots posar en un barco i enviar-la fora com el petroli. Només cal fer la que necessites per tu. Com que és un bé escàs, perquè al final acaba sent un bé escàs, hi ha la tendència aquesta d'especular. No? I Catalunya, com que no és més que una regió dins un entorn, avui, des d'un punt de vista elèctric, és així, està interconnectada amb tothom. Imaginin-se per un moment que això de l'energia és com si cadascú, cada territori, tingués un poal, no? I llavors aquest poal s'omple d'aigua. El podem omplir nosaltres amb aigua, però ve una manguereta petita que ve del poal del veí, perquè si el poal del veí s'omple, sobreixeix i ens omple el nostre. Què passa? Que nosaltres hem decidit durant 10 anys no omplir el poal. Els altres han anat omplint el poal. I el nostre s'ha anat omplint a poc a poc. Ara, durant 2 anys, hem fet projectes, però no servirà de res perquè els hem de tornar a començar. Vol dir que tampoc estem omplint el poal. I començarem a omplir el poal a partir d'ara, que ara tenim una nova legislació. D'acord? Què ens succeirà? Doncs molt probablement, quan vulguem posar aigua en el nostre poal, els nostres veïns ja els hauran omplert. I doncs, el cap de setmana hauran pogut veure una notícia on a l'Aragó faran 7.000 megawatts d'energia renovable que ens portaran en cable travessant tota Catalunya fins a Barcelona. Per tant, estem fent la feina? No l'hem feta fins ara. No l'hem feta. L'hem feta deficientment. Quan començàvem a fer-la hem decidit repensar-nos-ho per introduir bones alternatives com la participació ciutadana. Molt bé, però la conseqüència és que tampoc hem omplert el poal. Bé, doncs ara, plorar pel passat no ens porta enlloc, eh? Ara el que ens queda és dir, molt bé, quina legislació tenim? Tenim aquesta legislació restrictiva, és igual, tant se val. Tenim la que tenim, aprofitem-la i posem-nos a treballar, no? I no cal que vingui el govern o uns grans inversors, que facin cadascú el que sigui. Cadascú de nosaltres té l'oportunitat. I no fer-ho individualment, perquè fer-ho individualment, cadascú fer la guerra individualment, és poc intel·ligent. El que és més intel·ligent és mirar el veí, i en comptes de pensar que el veí és el teu enemic, és fer que el veí sigui el teu aliat, de manera de crear comunitats, i en comunitat poder fer, afrontar projectes on entre tots, repartint, sigui més fàcil de fer aquest tipus de projectes.
Amb això, Sònia, vols fer
no,
una
no,
cosa?
No, no, Josep, fes.
Amb això que mos ha explicitat vostè, amb aquesta legislació nova que vostè aconsella que tenim que complir i tenim que jugar envers ella, vull dir, perquè la tenim, oi? Ja està. Si hi ha una diferència gran d'actuació i el que pot, repercutir en zones rurals i en zones urbanes,
bé,
perquè en zones rurals tenim una despoblació enorme, tenim, potser no tenim els condicionaments d'una zona urbana per poder aplicar tot això que vostè està dient aquí.
Bé, hi ha coses que afecten més a les zones rurals i zones que afecten més a les zones urbanes, no? Per exemple, aquesta legislació nova, la del 2021, la de Tots Sants, està molt bé perquè diu, escolta, ens havíem descuidat de les zones urbanes i diu, les zones urbanes també han de fer renovables, no poden excusar-se de que me les facin fora i me les portin. Per tant, està molt bé perquè obliga a fer. El problema de les zones urbanes és que són, clar, són territoris petits que gasten molta energia, concentradament. Si miréssim només el terme urbà de Balaguer, l'energia que gasta és molta més que la que podria posar només en teulades, per exemple. Seria impossible que Balaguer només el terme pogués fer-se la seva pròpia energia. Necessita d'un conjunt. Si això ho extrapolem a Catalunya, hi ha zones, el polígon petroquímic de Tarragona o l'àrea metropolitana, són zones que no tenen la capacitat de territori per captar l'energia que els hi fa falta. De manera que hi haurà d'haver-hi forçosament un mecanisme d'equilibri entre alguns territoris facin de més perquè t'ajudin als territoris que no podran fer de més. La nova legislació en parla d'això i diu que s'ha de fer una taula de diàleg per acabar discernint com es poden fer aquestes compensacions. Aquesta part no puc opinar-ne perquè encara no hi és, o sigui, diu de crear-se la taula, quan la taula de diàleg hagi... de diàleg social hagi arribat a una conclusió, em podran convidar i tornaré a venir a opinar-ne, eh? Però és una cosa que queda per fer. Ara, el que és segur és que haurà d'haver-hi una... Igual que no es planten pomes al Baix Llobregat, sinó que les fem aquí, no? A les Terres de Lleida i les exportem, o es fan les granges de la ramaderia més intensiva es fa aquí i exportem la carn a altres territoris, hem de pensar que l'energia pot ser també una part d'aquesta, no? Ara, ha de ser sempre ben fet, respectuós amb l'entorn, pensant amb la gent i, per tant, donant-los paraula i donant-los la possibilitat de participar amb la gent que hi viu. I hi ha una discussió oberta que diu si això de les renovables ajudarà o no ajudarà a mitigar aquest despoblament. Clar, jo no puc prometre que amb les renovables canviarem i la gent vindrà a viure al camp només per les renovables. Ara, el que sí que és una evidència és que agafant dos territoris, un on hi hagi implantacions renovables i un on no n'hi hagi, territoris no urbans, territoris rurals, el despoblament és més greu en el cas on no hi ha renovable perquè hi ha una activitat de menys, no cal ser un Einstein, no? És suficient? No és suficient. Però permetin que faci una reflexió, no? Per exemple, això que estàvem dient de que a l'Aragó ens faran l'energia d'aquí, no? Clar, Catalunya és el que és perquè va ser industrial. És així. O sigui, ara ens sentim rics, però això no és una cosa que ens vingui de sempre. Ens ve des del moment en què vam decidir fer una aposta i produir. I per produir n'estàvem energia. Allà on no, no hi ha, on no hi ha energia, no hi ha indústria. Per tant, si a Catalunya no tenim indústria, triarà més o menys, però deixarem de tenir. Si a Catalunya no hi ha energia, amb el temps, deixarem de tenir indústria. I si deixem de tenir indústria, deixarem de tenir l'activitat que tenim avui. De manera que jo no sé si frenarem i revertirem, és a dir, que ho frenarem segur, però que revertirem el despoblament, no ho sé. Però que si no fem aquesta feina, la Catalunya del 2050 serà molt més petita en població i en economia, això els hi puc garantir.
I amb aquesta legislació nova que vostè diu que hi ha hagut a partir de l'1 de novembre...
El decret llei 24/21.
Doncs, apoi a que les indústries que es puguin ficar es col·loquin a les zones rurals amb indústries que siguin del mateix sector, perquè ara sembla que les indústries han estat fora de les zones d'on se produeix.
Bé,
perquè, clar, això seria...
Aquest decret és molt específic i només de les renovables, i sí que apoya una cosa, i això és veritat, posa molt el focus en que les indústries, els grans consumidors, s'espavilin i es facin la seva energia. I els hi ha posat una mica més fàcil, Els hi ha fet... Escolta, si només feu l'energia per vosaltres i no la feu com a negoci, només per fer-la per vosaltres, us farem un tràmit administratiu més senzill. Això és una gran cosa. I això aquest decret ho permet. Clar, la lògica diu que les indústries estan allà on hi ha un valor, no? Perquè això de fer grans distàncies, això de tenir kiwis de Nova Zelanda i que les pomes vinguin de Xile si són molt més bones les de Lleida, això ho hem viscut, però no ho viuran els nostres nets. Ja no dic els nostres fills, perquè ja hi són, però no viuran els nostres nets. Això és un sense sentit, això de portar pomes donant voltes pel món perquè tot plegat en volem menjar un dia que no toca, escolta, les tenim a la vora. Per tant, això és una cosa que ho portarà, sento ser el dolent de la pel·lícula avui, però l'energia no serà mai barata. És a dir, tindrem algun dia, bueno, mai, en els propers 50 anys, l'energia no serà barata. És impossible que sigui barata. És impossible perquè l'energia és un esforç important. Fer energia és un esforç important. Ha sigut fins ara, ens hem carregat reserves de milions d'anys en 4 dies i no hem pagat per aquest factor de carregar-nos milions d'anys en pocs dies. Amb les renovables, com que ocupen molt d'espai, i les veiem, sí que hi ha un factor, i és el factor que som conscients de l'esforç que representa fer aquesta energia.
És a dir, que els preus que estan actualment...
Bé,
cobrant,
ara...
Perdó, i avui precisament ha sigut un dels dies, diu, que serà més cara.
El rècord d'energia.
El rècord d'energia. Doncs continuaran aquests preus a l'alça, es mantindran, baixaran...
M'he deixat la bola de vidre a casa. No, fent una mica una reflexió racional, sí. Sense bola de vidre, fent la reflexió racional, l'energia podrà ser barata? Home, més enllà del 2050, sapiguent el que costa fer l'energia elèctrica amb renovables i el que costa una bateria, jo em puc atrevir a dir que l'energia a 100 euros al quilowatt al megawatt hora, el 2050 segur que es podrà fer, perquè ja es pot fer avui. Ja es pot fer avui. Feta, guardada i tornada. Per tant, en el llarg termini l'energia serà estable. No molt barata, però serà estable. El problema és com hi arribem. Mentre no hi arribem, hi haurà uns productors d'energia, que són els fòssils, que saben que se'ls acaba el negoci perquè el 2050 no quedarà ni un, i tenen unes oportunitats de fer negoci. Clar, la lògica diu, si jo sé que em queden pocs, no?, que queda poc perquè pugui aprofitar-me'n, doncs intentaràs, no? A Barcelona, quan colen quatre gotes, apareixen venedors de paraigües, no? És a dir, hi ha gent que aprofita una oportunitat. Aquest factor d'aprofitar l'oportunitat farà que, durant aquesta transició energètica, l'energia sigui cara. Home, el preu d'ara és descomunal, i el preu d'ara té un factor circumstancial accelerat per la Covid, com vostè deia molt bé al principi de l'entrevista. De manera que segurament hi haurà una moderació. Aquests 300 que estem veient ara és un sense sentit. Pensin que només un terç de l'energia costa això. Els altres dos terços és la nuclear i la hidràulica, que no costen això de fer, costen molt menys. Per tant, espero que algun dia un govern valent amb líders que no els hi faci por prendre decisions difícils, encara que després els hi tallin el cap políticament, parlant, decidirà que s'han de canviar les regles del joc i no pot ser que tota l'energia es pagui cara si hi ha una part de l'energia que genera barata, no? De manera que les puntes que ara estem veient baixaran, però no baixaran a un preu que puguem dir l'energia és barata.
I això... una cosa que assusta, de totes aquestes coses que la gent poden optar per fer el seu propi consum, bueno, a fer el seu propi consum, que no comporti un cost d'impostos, taxes, perquè, clar, tenim unes administracions que els agrada captar, i capten de tot arreu. Per exemple, els patinets, avui que van per les ciutats, tenen que pagar unes taxes ja. En fi, aquí no pot haver un abús d'impostos, de taxes, etcètera. Potser és una mica massa fort dir abús, però bueno.
No, però sí que hi ha un factor que és el factor d'equilibri, no? És a dir, si tota l'energia ens la fem nosaltres, però ens fa falta igualment una xarxa elèctrica, perquè per si de cas tinguéssim un problema com a país, ens faria falta, algú haurà de pagar. Per tant, sí que és cert que podrien existir en el futur algun tipus de taxes que ens garanteixin aquest bé comú global, no? Ara, quan seran, com pujaran, com les calcularan? Això dependrà dels governs que tinguem. Si són governs que atenen o miren a les persones, aquí hi ha una cosa que és increïble que no passa amb cap altra cosa. No existeix una llei d'hospitals, hi ha una llei de salut. I no existeix una llei de camions, hi ha una llei de trànsit, no? En canvi, amb l'energia elèctrica no és la llei del servei elèctric, sinó és la llei del sector elèctric, d'aquells que fan negoci amb l'energia elèctrica. El dia que hi hagi un govern valent que faci una llei del servei, és a dir, que pensi en el ciutadà, en el consumidor, en l'empresa, i digui, el servei ha de ser un servei de qualitat i tu has de pagar el que et toca, i posi en els que fan negoci a darrere i no per davant, aquell dia podrem discutir si les taxes són més altes o més baixes. Fins llavors, mentre la prioritat de la llei sigui els que fan negoci amb això, tenint-les de perdre.
Perquè jo us explicaré un cas molt curiós, vull dir, per pensar-hi, oi? L'altre dia sortia d'aquí, d'aquesta casa, i al carrer vaig trobar un noi que és un productor de productes d'aquí, de proximitat, però que també ven a fora, etcètera, etcètera, i em va dir, d'on vens ara? Quin programa estàs fent ara? Dic, mira, doncs preparo un programa sobre la energia. Diu, ostres, això serà bo, perquè hi haurà subvencions. Em vaig quedar gelat. Perquè vaig pensar, escolta, si la gent pensa això i només espera les subvencions, vols dir que farem alguna
cosa? Bé, jo estic bastant a favor de la idea que tot el que sigui subvencionar, al final acaba sent frenar més que subvencionar, clar, ara hem tingut una cosa que és la Covid. L'economia se'ns ha congelat. I si volem descongelar-la, l'hem de posar al microones. El microones de l'economia seran els fons Next Generation, no? És a dir, estarem injectant de manera artificial. I posats a injectar de manera artificial diners, està bé que els posem només en coses que siguin útils, no? Per exemple, donarem diners per les renovables. Pues sembla intel·ligent, no? Per què? Perquè ja que has d'injectar, injecta-ho en coses que els ajudis a recórrer. Però, en canvi, per exemple, aquestes subvencions segurament es publicaran aquesta setmana. Les subvencions per fer-se l'energia elèctrica, la pròpia energia elèctrica, l'autoconsum a partir de fonts renovables. Doncs el factor ha sigut que la gent, esperant que surtin aquestes subvencions, que haurien d'haver sortit ja a l'octubre, no estan fent inversions. És a dir, les subvencions, en comptes d'ajudar a fer-se, ha fet que fa 3 mesos el sector estigui parat. Tothom està parat perquè ningú gasta un euro perquè esperen a que surti la subvenció, perquè, clar, sapiguem que ha de sortir, gastar avui vol dir renunciar a la subvenció. Llavors, el factor aquest de la subvenció estarà bé perquè ens ajudarà a sortir del Covid. Però aquest factor de la subvenció ja no serà necessari una vegada hagi passat tot això del Covid. Ja és una inversió rendible per ella mateixa invertir en renovables. Què vol dir rendible? No és un negoci com havia sigut. Allò que havien sigut, no, invertim en això de les plaques perquè hi ha una subvenció. No, 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 no. El que vull dir que és rendible és que les empreses i les persones ens sortirà a compte fent l'energia nosaltres mateixos, per tant, posar els diners de l'energia, o sigui, agafar la factura de tot el que em gastarem 7 anys, ho avanço ara, em poso les plaques i la bateria i tindré l'energia ja per sempre. Durant els 7 primers anys no és cap estalvi, he avançat diners. A partir de l'any 7, aquella energia ja sí que és un estalvi. De manera que, mirat com un global, no com una rendibilitat i un tir o un interès, sinó com a, si em surt a compte perquè m'acabarà de donar més que no pas hi posaré, les renovables sempre ho seran. De manera que, bé, les subvencions ara són circumstancials. I hem d'entendre-ho, han fet falta, venim d'una aturada, venim d'una pandèmia que ha sigut salvatge, hi ha molta gent que ha patit, i les subvencions haurien d'ajudar a alleugerir una mica aquells que han patit amb coses que siguin intel·ligents. Però les subvencions no hauran de ser necessàries.
Crec que la seva intervenció amb aquests micròfonos i amb aquest programa ha sigut molt clar, molt clar, i ens ha deixat molta llum, perquè crec que estàvem una miqueta amb això a les fosques, i estem a les fosques. Permeti'm, abans d'acabar, perquè el temps, la Sònia ja comença per allí a dir que això ja està acabant-se, i és una pena, perquè de veritat, vostè ha ficat molta llum avui aquí sobre el tema, i és un tema complicat, eh? Vull dir, permeti'm fer-li unes qüestions, dos més, només, i de dir, a veure, al ficar energies renovables, sostenibles a l'entorn rural, millorarà els preus dels terrenys, això? Pujarà els preus dels terrenys? A un lloc on això es fica? A l'entorn, vaja.
És una pregunta clara i la resposta és aquest tipus d'activitat està pagant unes rendes que són més altes que les rendes agrícoles. Sí. Quantes terres faran falta? Sí, d'aquí al 2050 estic parlant, eh? No avui, sinó d'aquí al 2050. Sí. No arribaria al 10% de les terres agrícoles. És a dir, podria pujar les rendes d'aquest 10% d'aquí al 2050. Per tant, home, és evident que si una activitat paga més que una altra, pues, genera un desequilibri. Però això no serà infinit. Aquest 1,8% del territori no arribarà al 10% de les terres agrícoles de Catalunya. Per tant, no conec precedents on una aplicació tan petita i reduïda hagi alterat el 100%. O sigui, que el preu del 10%, sapiguem que només serà aquest 10%, alteri el total, és difícil. Però sí que és cert que hi ha llocs on té poc sentit. Doncs si estem desenvolupant un canal Segarra-Garrigues que farà que hi haurà una gran transformació de l'activitat agrícola, doncs té molt de sentit que no sigui el lloc millor d'anar a posar plaques allà on estem fent una inversió perquè l'agricultura sigui millor, no? Per tant, hi ha un factor de racionalització que s'hauria d'aplicar. Però és evident que paguen més rendes aquestes instal·lacions. Això afectarà que hi haurà una inflació en totes les terres? Ho hauríem de veure.
Jo me fa por això al principi. Avui ho tinc més clar, vull dir, a Sònia, vull dir, ell ho ha mos ho ha ficat planet, això, i els nostres amics oients, oïdores, també suposo que pensaran igual. Però jo, amb un oi principi, és una anècdota, eh? Vaig pensar que això seria com allò, aquella moda que quan va vindre abstrus, la cria de l'abstrus, aquí, que se'n va ficar per tot arreu, tothom creava avestruços. Però quan se va acabar certes subvencions i certes coses, pues, també s'ha acabat la cria del avestruç. Perquè, claro, no teníem escorxadors apropiats, no teníem comercialització apropiada, és a dir, que vam crear, però sense tindre base. Això pot ser passat també segons quins canals, no dic els noms, perquè per no fer-hi susceptibilitats, perquè aquí els han tingut a tots. Però vull dir que, claro, moltes vegades se fan canals sense saber el que es ficarà després. O sí que se sap, però no es fica, no es munten les indústries adequades. Que no ens passi igual amb això, amb les energies renovables, sostenibles, etcètera, etcètera.
Que
no sigui una moda. No és crítica a el que vostè ha dit aquí ara, avui, però vull dir, és una reflexió.
Hi ha una gran diferència, i és que tot això que els he explicat és absolutament lliure mercat. Tret de les subvencions a l'autoconsum, eh? Però la gran generació que s'haurà de fer, no en instal·lacions grans, sinó siguin grans o siguin petites, la generació, no per consumir, sinó per vendre i posar la xarxa a disposició de tothom, és una activitat privada. Per tant, com que és en règim de lliure mercat, no està subvencionat, no és una moda efímera. És una cosa que surt del lliure mercat, no? De manera que ens fa pensar que si l'energia tindrà aquest preu a llarg termini, això tindrà bastanta vida.
Perquè, per últim, ja, perquè ja vostè sap que, que estem en un món global i les interrelacions entre regions, entre països, entre estats i entre comarques és un fet. Suposo que és un fet. Ningú es pot tancar. Vull dir, què serà millor al final aquí? Comprar energia a Aragó, com vostè diu, o des de França, etcètera, etcètera, perquè hi ha interessos de compromisos diplomàtics molt, molt, molt llargs i molt grans.
Això és una decisió...
Perdó, pot passar com les pomes. Aquí no cal ja que fem pomes, ni fem corders, ni fem vidells, ni fem res. Ja ens ho porten de Polònia, ens ho porten de Marroc, ni Orsa, etcètera, etcètera. Vull dir, ens pot passar alguna cosa així.
És una decisió de...
Perquè no siguem conseqüents amb el que vostè ha estat dient aquí, que és un molt bo, i és una reflexió molt profunda, i molt a tindre en compte, i molt a pensar.
És si decidim,
per fer país,
És si decidim ser un col·lectiu sobirà. Si volem que nosaltres tenim a les nostres mans la nostra decisió, l'energia ens l'hem de fer nosaltres. Si això no és important, i no tenim cap mena de problema de dependre d'un tercer, doncs l'energia que la faci una altra. Si la fan a Andalusia, la mateixa placa solar a Andalusia fa un 10% més d'energia que aquí. Per tant, si jo hagués de posar plaques, allà em sortiran més a compte. Per què les faig aquí? Perquè és on te visc i és on te vull treballar. De manera que és una decisió de col·lectiu. Volem ser sobirans, ens hem de fer l'energia. Això de la sobirania és una cosa, és una opinió i no passa res que depenguem d'un altre? Doncs fem l'energia fora.
Ara, per acabar ja, jo pregunto al tècnic, a l'executiu, al directiu, com ho veu això, vostè, tal com està ara, per poder assolir totes aquestes metes fantàstiques i bones pel país? Quin hi seria el missatge que ens pot donar vostè ara, en aquests moments?
Em preguntaven abans si era possible, no? I jo insisteixo, si continuem com avui, barallant-nos els uns als altres perquè si jo les poso bé, tu les poses malament, tu les poses grogues, jo les poso verdes, és que si tu ets de no sé... Si ens barallem, no arribarem enlloc. Segur, segur. Per tant, hi ha una primera cosa que és, siguem comunitat, escoltem-nos i cadascú faci l'acte de contrició d'haver fet malament les coses i fer-les millor, i treballem en comunitat. Creiem, no mirem el veí com a l'enemic, sinó com l'aliat per poder-ho fer. Si aconseguim fer aquest canvi, que no hi som avui encara, si fem aquest canvi, el futur és possible.
Pues moltes gràcies, senyor Sabat.
A vosaltres.
I de segur que ens agradaria molt tindre'l un altre dia aquí. Ja veurem com van els, podem dir, aconteixements.
No, hem quedat que quan surti la taula del diàleg social em tornaran a convidar, eh?
Tornarem a cridar el senyor Sala.
Ha sigut un goig, en sèrio. Mercès. Gràcies.
A vosaltres.
Agraïm al senyor Salvador Salat, com dèiem a l'inici del programa, enginyer industrial en tècniques energètiques, director general de Sunovat Projectos. No n'ha dit res de l'empresa. No sé si breument vol explicar...
Com que avui no venia a vendre el llibre...
Però bé, si vol...
Sí, nosaltres, de fet, parlo amb la propietat, quan parlo d'això de que ens barallem, parlo amb la propietat del que està intentant tirar endavant projectes que tinguin sentit en el territori, projectes amb una dimensió suficient per adaptar-se, perquè donguin els números, però que puguin entendre'ns, i no sempre aconsegueixo fer-me entendre que això és un bé que s'ha de repartir. No? Per tant, hi ha una part important d'aquesta activitat que fem com a Sunovat, que és promoció de projectes, que és un repte important, que és aconseguir això, no? Que en comptes de ser els dolents de la pel·lícula, no? És que venen aquí a robar-nos les dones que deien els cantants, doncs a robar-nos l'energia, entendre's que això és una cosa que ho hem de fer una mica entre tots, no? I aquesta activitat de promoció també té la part molt, molt gratificant de que al final sí que arribes a acords i, per tant, pots tirar endavant coses que siguin bones pel col·lectiu.
Doncs molt bé, com deia el Josep, agraïm al senyor Salvador Salat haver participat avui en l'agrografia de Ràdio Balaguer, haver-nos explicat totes aquestes coses d'una manera tan didàctica i tan entenedora com també apuntava el Josep. Gràcies, senyor Salat, i fins la propera. Queda pendent aquesta nova conversa amb aquest enginyer industrial en tècniques energètiques, Josep, quan hi hagi aquesta taula social, doncs el tornarem a convidar.
Bones festes i que tingui un bon any.
Bones festes a tothom.
Gràcies, igualment. Josep, donem pas ara nosaltres a l'agenda.
Sí, però abans de donar pas, sisplau, Sònia, diguem també als nostres oients, sempre al peu del canó, que ens estan seguint dia a dia, sent més a més, i que ho fan d'una forma formidable. Bones festes i bon any.
Molt bé, Josep, gràcies igualment. Obrim ara, en primer lloc, el repàs pel que fa a l'actualitat agrària. Avui amb tres apunts. El primer d'ells és que agricultors i sindicats reclamen al Departament d'Acció Climàtica que torni a peritar les sol·licituds dels pagesos afectats pel temporal Filomena després que la resolució de la subvenció hagi denegat el 65% de les sol·licituds. En concret, només s'han aprovat 170 de les 511 sol·licituds presentades. Els afectats ho recorreran, ja que ho atribueixen a un mal procediment dels pèrits que, segons ells, no han sabut reflectir els danys que la neu, per exemple, va provocar en les oliveres. Un d'ells, un d'aquests afectats, Miquel Maria Prunera, veí de Bovera, Les Garrigues, critica que li hagin denegat l'ajut malgrat la caiguda de la producció d'olives a la seva finca ha estat gairebé total. Segons ha dit, el 2020 va fer 41.000 quilos i enguany només 900. L'alcalde de Bovera, Òscar Acero, així com altres dels pagesos afectats, consideren que el procés de valoració dels danys no s'ha fet correctament pel desconeixement del territori per part dels tècnics. D'altra banda, destaquem també que el govern ha anunciat una línia de crèdits de 10 milions d'euros per ajudar a sobreviure unes 300 explotacions de llet. En 10 anys a Catalunya han desaparegut gairebé la meitat d'explotacions ramaderes de llet i ara no s'arriba ni al mig miler. La situació del sector és crítica pels baixos preus i també per l'escalada del cost de les matèries primeres. Per ajudar el sector, la consellera d'Alimentació, Teresa Jordà, ha anunciat la creació d'aquesta línia, que dèiem, una línia d'ajuts de 10 milions d'euros. El govern assumirà els interessos i es calcula que es podran ajudar unes 300 explotacions. Jordà també ha anunciat un nou índex de referència que tindrà en compte els costos reals de producció i la creació a principis de l'any que ve, del 2022, de l'Institut Català de la Llet i els Productes Làctics per promocionar-ne el consum. Al respecte d'aquesta línia d'ajuts, l'Associació Agrària Joves Agricultors, ASAJA, ha rebut amb cautela l'anunci del govern d'oferir aquesta línia d'ajuts per al sector lleter. Considera que la mesura arriba tard perquè els pocs que queden, diuen, tenen molts crèdits per tornar i estan ofegats pels costos de produir i uns preus que fan pena. Per això defensen que hauria estat millor una ajuda directa, tal com recorden, ja s'ha fet en altres territoris. Tanmateix, defensen que totes les ajudes són benvingudes. I abans de posar el punt i final, els recomanem ara dues jornades tècniques que tindran lloc justament aquesta setmana aquí al territori. Una d'elles, de manera virtual, és la que tindrà lloc demà dimecres, dia 15 de desembre, una jornada tècnica que porta per títol Com el creixement de la producció agrària ecològica ha canviat l'orientació del sector. Durant els darrers anys, l'agricultura ecològica ha guanyat molta popularitat entre la població i, en aquest sentit, la xerrada pretén exposar i reflexionar sobre els diferents sectors que participen d'aquest tipus d'agricultura i com i cap a on està canviant el tauler de joc a diferents escales. La jornada tindrà lloc de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, es farà en línia, com dèiem, i anirà a càrrec de la senyora Karen Hoberg, membre de la Junta de la SAE, de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica i Agroecologia, economista de formació i amb llarga experiència en mercats, comerç i la cadena de valor de productes ecològics, especialitzada en temes com la cooperació per al desenvolupament i polítiques de desenvolupament rural, com dèiem, serà l'encarregada d'impartir aquesta jornada tècnica que tindrà lloc de manera virtual demà dimecres, dia 15 de desembre, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. I l'altra jornada que el recomanem tindrà lloc a Vallfogona de Balaguer, en aquest cas de forma presencial, aquest dijous, dia 16 de desembre, i porta per títol Sistema GTR per a titulars d'explotacions ramaderes d'oví i cabrum. El nou sistema de gestió de la traçabilitat ovina i caprina, el GTR oví i cabrum, neix amb la intenció de millorar el fins ara vigent sistema CIR. Actualment, el GTR ofereix cobertura a les espècies porcina, equina, bovina, ovina i caprina. L'objectiu objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer les principals funcionalitats telemàtiques del GTR, Mòdul Oví i Cabrum, per tal d'optimitzar així recursos i, sobretot, incrementar l'eficàcia en la gestió de les explotacions ramaderes, ovines i caprines. La jornada es farà de 4:45 de la tarda a les 7 i les diferents ponències aniran a càrrec, en aquest cas, de Pepe Vidal, de l'Oficina Comarcal del Segrià, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquesta, com dèiem, és una jornada que es farà de forma presencial, concretament a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer. Tant per aquesta jornada com per la telemàtica, que dèiem abans, cal inscripció prèvia, que es pot fer a través del portal ruralcat.gencat.cat. I recomanades aquestes dues jornades tècniques, posem el punt i final a l'agrografia d'aquest dimarts, dia 14 de desembre, el darrer agrografia d'aquest any 2021. Com sempre, posem el punt i final amb música, avui amb la cançó que ha triat el nostre convidat, el senyor Salvador Salat. És la cançó Louisiana, o Els camps de cotó, dels Amics de les Arts. Amb ella ens acomiadem fins a l'any que ve, fins al 2022. Gràcies per la seva atenció i que tinguin unes molt bones festes.
Que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu mare mai haguessis aprovat, que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
Hi ha com unes coordenades, diu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps, i diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant, que és des d'aquí, des d'on escriu, que és des d'aquí, des d'on escriu.
Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4, i quan baixa el poble omple el rebost. Sabeu què li passa? Que un despatx o un avi que li fa pensar en algú. Que li fa pensar en algú.
Estimat noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord, però diu, diu que amb aquestes coses ja se sap, quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort, i que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé.
Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català, i fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantaló. En perspectiva té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos és marxar amb molt poc estil, i que amb el temps que ho cura tot, tot s'anirà posant a lloc. Que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar, i pensa en nosaltres, i que per molt lluny que estigui no hem de tenir por. passa i serà. Quan s'hi hagi de ser i serà. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres.